Bon dia, són les dues.
No, hombre, no falles.
catorze quinze amb Mònica Folquet.
Que entre governs es reunirà finalment dimecres que ve al Palau de la Moncloa. El 26 de febrer és la data que ha triat Pedro Sánchez després que el president Torra li plantegés 5 dates alternatives el dia 24. Davant l'estira i arronsa des dels comuns, Jaume Asens acusa el president de la Generalitat de voler posar bastons a les rodes a l'inici de la taula negociadora.
Tenemos que blindar la mesa a los intereses legítimos por intereses partidistas y parece que el señor Torra pues está operando con esos intereses partidistas, siendo además un presidente que tiene fecha de caducidad y por eso, bueno, le pedimos sentido de responsabilidad.
De moment s'han confirmat 6 noms per la part espanyola de la negociació. Són a banda de Sánchez, Pablo Iglesias, els ministres Illa, Castells, Montero i la portaveu Carmen Calvo. Encara no sabem qui acompanyarà el president de la Generalitat i el vicepresident, que aquest matí s'han reunit a Palau per preparar la trobada. El Departament de Treball no accepta l'expedient de regulació d'ocupació temporal que va presentar Iqoxe perquè encara no veu causes de força major, tal com va al·legar l'empresa on hi va haver l'explosió que va deixar 3 morts. I el conseller d'Interior insisteix que els Mossos no actuaran per aturar els talls de l'Avinguda Meridiana de Barcelona. En declaracions al Món RAC1, Miquel Buch ha defensat que només compleixen la llei.
El dret a reunió i el dret a manifestació és un dret protegit a la Constitució espanyola, amb una llei orgànica que preveu en quines condicions es podria, en el cas que s'hagués de prohibir alguna manifestació, que és en cas de riscos a les persones o als mateixos béns, però a nosaltres no ens pertoca jutjar si és un abús, si deixa de ser un abús, si és així o és així.
Buch respon d'aquesta manera al tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que hi reclamava l'actuació d'Interior per posar fi a les protestes que va qualificar d'abús. I els esports, nou capítol de l'anomenat Barça Gate. Aleix Pariser, bon dia.
Hola, Mònica, bon dia. Avui hem parlat sobre aquest escàndol del Barça a les xarxes que va destapar la cadena SER dilluns. Leo Messi, en una entrevista a Mundo Deportivo, i Carlos Ibáñez, que és el propietari de l'empresa que feia el monitoratge a Catalunya Ràdio.
Somos una munición que se está utilizando para atacar a la directiva. Me parece que hay una intencionalidad de usar esto como parte de un proceso de precampaña.
Yo lo veo raro, ¿no? Que pase una cosa así, pero bueno, decían también que había prueba, habrá que esperar a ver si es verdad o no.
Al primer toc els escoltem amb calma i també explicarem quan serà la presentació de Martin Braithwaite. El davanter danès ja és nou jugador del Barça. A més, buscarem l'última hora de l'Espanyol, que juga aquesta nit en directe a RAC1 a partir de les 9 al camp del Wolverhampton, l'anada dels setzens de final de l'Europa League.
Pel que fa al temps, la temperatura tornarà a pujar de cara als propers dies. De fet, aquesta tarda l'ambient serà més suau que ahir i al cap de setmana els termòmetres s'enfilaran clarament i els aires seran de primavera, tot plegat amb força estones de sol que es combinaran amb bandes de núvols poc importants.
A RAC 1, 14:15. Les notícies en 30 minuts.
La taula de diàleg finalment ja té data, es reunirà dimecres que ve, dia 26, el dia s'ha triat després d'una estira i arronsa entre els dos governs, amb Quim Torra rebutjant el que Pedro Sánchez va llançar ahir de fer-ho el 24 i proposant alternatives que la Moncloa ha acabat acceptant, tot plegat amb un intercanvi de cartes i missatges que s'ha fet a través dels mitjans de comunicació. Ho expliquem per parts. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia.
I aquí a l'estudi a Barcelona, el Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia.
El primer moviment ha estat la carta que Quim Torra ha enviat a la Moncloa avui responent a la proposta de data que van pactar el PSOE i Esquerra Republicana, Marc.
Sí, una carta que hem avançat al Món RAC1 a les 8 del matí, que Quim Torra comença renyant Pedro Sánchez. Lamenta que la taula no comenci amb bon peu, diu, perquè fer propostes de data als mitjans sense haver-les pactat abans no és la manera de demostrar que es vol un diàleg honest i fructífer. El president explica que per raons de caràcter personal i privat, el dia 24, que és el que li proposaven, no és possible fer la primera trobada, com el seu gabinet ja va dir a la Moncloa, diu, 20 minuts abans que l'anunciessin, i afegeix que té completa disponibilitat disposició per reunir-s'hi com abans millor. Aquí és on Torra proposa 6 dates. Demà divendres, aquest diumenge, o bé dimecres, dijous o divendres de la setmana que ve. En la carta també llança una proposta d'ordre del dia que planteja, diu la delegació catalana, són 2 punts. El primer es diu continguts per a la resolució del conflicte polític, inclou el reconeixement i exercici del dret d'autodeterminació de Catalunya i la fi de la repressió, amnistia i reparació. I el segon punt es titula condicions favorables per a la negociació i engloba el calendari de treball, el sistema de validació i proposta de mediació internacional i el reconeixement de totes les parts en conflicte, incloent presó i exili.
Jordi, aquesta tarda aquesta carta ha rebut resposta al cap de poca estona de la Moncloa, ja han triat el dia 26.
El dia 26, que és dimecres que ve a la tarda, perquè al matí hi ha sessió de control al Congrés, l'escenari el mateix, al Palau de la Moncloa, una carta breu de resposta amb 3 paràgrafs i encara no mitja pàgina que signa Pedro Sánchez, on diu bàsicament que és necessari el diàleg, que aquesta serà la legislatura per promoure'l. De fet, es vanta d'un diàleg que suposa la retrobada, que és, diu Sánchez, el que milions de catalans i espanyols estan esperant.
Però la resposta, Marc, ha arribat abans als mitjans de comunicació que al Palau de la Generalitat.
Això és el que ens diuen, perquè quan la Moncloa ha enviat la carta, el gabinet de Quim Torra encara ens explicaven que no l'havia rebuda. De fet, l'han acabat rebent abans a través de RAC1. Més tard han explicat que el gabinet de Sánchez els ha enviat un missatge avisant-los que els han enviat una carta per lligar aquesta reunió del dia 26.
De la taula sabem que, com a mínim, ja hi haurà 6 membres a cada banda. La delegació espanyola, més de Sánchez i Pablo Iglesias, tindrà els 2 ministres catalans, Jordi.
Sí, al llarg del matí s'han anat confirmant aquests 6 noms per la banda espanyola. Amb Sánchez i Iglesias també s'asseuran a aquesta part de la taula Salvador Illa i Manuel Castells. A més, fa uns minuts també s'han confirmat de fons socialistes que Sánchez vol que també seguin a la taula la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i la ministra portaveu i d'Hisenda, María Jesús Montero. Sobre la figura del ministre d'Universitats, de Manuel Castells, el cap de files dels Comuns a Madrid, Jaume Asens, el defineix com un personatge clau per a aquest tipus de mesa.
Que nos parece una buena noticia, nadie duda del prestigio internacional, de la categoría intelectual y académica del señor Castells, y creo que alguien como él, que conoce las claves del conflicto catalán, puede ser muy útil.
Per tant, en aquests moments tenim 6 representants del govern espanyol, que podrien ser 7 si també s'hi suma la ministra de Política Territorial, que de moment és una incògnita.
Marc, en canvi, de la part catalana encara no en sabem cap més nom.
No, és un tema que encara estan negociant els partits independentistes. Entre ells, fons del govern diuen que està encara obert. Només és segura la presència del president de Quim Torra, del vicepresident de Pere Aragonès. Si féssim cas del que va passar a la reunió de Pedralbes, hi hauria d'haver també la consellera de Justícia, la republicana Esther Capella, i la de la presidència, llavors Elsa Artadi i ara Meritxell Budó, de Junts per Catalunya. Però asseguren que no està res decidit. Avui mateix s'ha fet una trobada al Palau aquest matí entre Torra, Aragonès, Artadi i el cap de files d'Esquerra al Parlament, Sergi Sabrià. Diuen que en continuaran parlant.
El PP, mentrestant, continua atacant el PSOE per voler asseure's a dialogar amb la Generalitat, ho deia el secretari general Teodoro García Egea.
De nuevo vemos como el señor Sánchez se pone a disposición del señor Torra, no solo los medios del Estado, sino también su propia agenda, ¿no? No quiere molestar a Torra y es evidente que el señor Sánchez hoy solo está gobernando para sus socios, no para todos los españoles.
I Ciutadans diu que estudia si porta a la taula de diàleg als tribunals perquè considera que no té empara legal. Mentrestant, Euskadi va per feina i avui ha aconseguit esgarrapar del govern espanyol la gestió del tram econòmic de la Seguretat Social, una actuació que es completarà el 2012 i que ja estava prevista a l'Estatut de Gernika del 1979. Els governs espanyol i basc s'han reunit aquest matí a Vitòria per actualitzar el calendari de traspassos, Cesc Giró.
El govern basc s'encarregarà de la gestió de les prestacions, uns 9.000 milions d'euros l'any, del control de les cotitzacions, de la recaptació de quotes i de l'organització d'ingressos. Tot plegat, però, assegura el govern espanyol, sense qüestionar la unitat del sistema, subratllant que l'Estat central serà qui continuarà pagant les prestacions. A més de la Seguretat Social, Iñigo Urkullu s'emporta una trentena de traspassos més, inclosa la gestió de les presons.
Les 2:08, Carles Puigdemont posa data a la seva versió sobre l'octubre del 2017. El 2 d'abril, l'expresident publicarà el llibre M'explico, de la investidura a l'exili, que ha escrit a quatre mans amb el director del Punt Avui, Xavi Xirgo. Puigdemont ho ha anunciat al seu compte d'Instagram amb un m'explico i la icona d'una careta picant l'ullet.
Puigdemont, que ja va anunciar que buidaria el pap un cop passat el judici del procés, assegura que el llibre no és un relat per blanquejar la seva gestió l'1 d'octubre, al contrari, defensa que fa autocrítica i que no és gens conformista. De fet, fins i tot, demana indulgència i generositat al lector pels moments que, malgrat l'honestedat i el sacrifici inqüestionable, diu, l'independentisme no queda bé. L'expresident defensa que aquesta revisió pot ser útil per entendre el passat, el present i per preparar-se pel futur. Puigdemont, per cert, no és l'únic expresident que anuncia llibre. Avui també ho ha fet Artur Mas. Es dirà que fred cor calent i explicarà les vivències del procés en primera persona.
Paral·lelament a la publicació del llibre de Puigdemont, una quarantena de militants històrics de l'independentisme impulsen un manifest per donar-li suport al text al que ha tingut accés RAC1. Fa una crida a superar barreres ideològiques perquè l'independentisme sigui el màxim transversal possible. Entre els signants hi ha Julià de Jòdar, exdiputat de la CUP, Pere Pugès, un dels fundadors de l'Assemblea Nacional Catalana, i l'exdiputat de Solidaritat, Toni Estrubell.
Un document que ha impulsat Pep Andreu, alcalde de Montblanc i dirigent veterà d'Esquerra, que hi va estripar precisament el carnet per discrepàncies amb el rumb del partit. El text dona suport a Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín i el Consell per la República. Els promotors consideren que l'absència de full de ruta independentista ha estancat el conflicte i apunten Puigdemont com a símbol de compromís amb la causa. A més d'Andreu, el document també l'han signat representants d'organitzacions com el PSAN, Front Nacional, l'Estat Català, Solidaritat Catalana, l'ANC, Esquerra i el PDeCAT. La iniciativa es presentarà aquest dissabte a l'Ateneu Barcelonès.
Més coses, l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, ha sortit avui per primer cop de la presó per anar a treballar. Ho fa la productora Mediapro com a nou membre del gabinet jurídic de la companyia. Per l'aplicació de l'article 100.2, Forn podrà sortir tots els dies feiners durant més de 12 hores, però tornant a dormir a la presó de Lledoners. És el quart pres independentista que surt del centre en aquestes condicions. Cuixart va ser el primer que va sortir a treballar i Forcadell i Bassa ho han començat a fer per tenir cura d'un familiar. Jordi Sánchez també té aprovat el 100.2, però encara no ha començat a aplicar-lo i justament avui la Fiscalia hi ha presentat un recurs en contra, Benet Íñigo.
Precisament, que diversos condemnats pel Suprem ja tinguin el 100.2 és una mostra de favoritisme, segons el fiscal, perquè hauria de ser una mesura excepcional i utilitza unes declaracions de la consellera de Justícia, Esther Capella, per reforçar l'argument.
De los 9 presos del denominado procés, a 5 de ellos ya se les ha concedido el régimen del artículo 100.2, habiendo manifestado la consellera de Justícia de la Generalitat que el artículo 100.2 se aplicará a todos los líderes soberanistas condenados por sedición, lo que pone en evidencia que la excepcionalidad exigida se ha convertido en una generalidad.
A més, el fiscal creu que fer voluntariat no aporta res al tractament de Sánchez, perquè ja en feia abans de ser condemnat, i diu que no té res a veure amb prevenir actituds sedicioses.
I encara parlant de fiscals, un dels que va liderar la causa contra el procés independentista al Tribunal Suprem, Javier Zaragoza, critica la intenció del govern espanyol de reformar el Codi Penal. En un article, El Mundo diu que no es pot afavorir els presos catalans, al contrari, és partidari d'endurir les penes.
Sí, més madura, aquesta és la recepta de Javier Zaragoza per evitar que fets com els del 2017 es tornin a produir. El fiscal del Suprem, que ja el 2015 va ordenar que s'investigués una possible sedició per part de les autoritats catalanes, apunta que no s'ha de fer una revisió en calent del Codi Penal que pugui afavorir els presos sobiranistes. És contrari, doncs, a revisar la sedició i també la rebel·lió. De fet, en l'article critica els jutges del Suprem perquè insisteix que el procés català encaixava en el delicte de rebel·lió perquè, diu, era una rebel·lió postmoderna. La modificació que Zaragoza proposa passa per tornar a penalitzar la convocatòria de referèndums i introduir una desobediència agravada per casos on s'incompleixin sistemàticament les ordres del Constitucional. Si haguessin existit aquests delictes, diu el fiscal, no s'hauria arribat tan lluny a Catalunya.
Mentrestant, continua a marxa la querella que Carles Puigdemont va presentar a Bèlgica contra el jutge Pablo Llarena per presumpta vulneració de drets. La defensa del magistrat creu que és una maniobra per condicionar-lo.
Llarena encara és ara l'instructor de la causa contra els polítics a l'estranger com Puigdemont, Comín, Puig i Ponsatí. El president el va denunciar per totes les mesures que prenia amb l'objectiu de bloquejar la seva activitat política, acusant-lo de parcialitat. La defensa de Llarena alega que Puigdemont només vol exportar el conflicte i que el jutge només el pot perseguir la justícia espanyola. L'advocat de l'expresident ha demanat una pregunta prejudicial al Tribunal Europeu de Justícia perquè resolgui, finalment, si el jutjat belga és competent.
I els Mossos asseguren que si les unitats d'ordre públic haguessin utilitzat la força el 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia, no haurien pogut controlar la situació i les conseqüències podrien haver estat fatals. Diversos agents dels ARRO han declarat al judici que s'està fent a l'Audiència Nacional contra el major Trapero, la intendenta La Plana i els exmembres de la cúpula d'Interior. Avui han començat les declaracions als testimonis citats per les defenses. San Fernando de Henares, Marc Poyato, bon dia.
Bon dia. Els responsables de les àrees regionals de recursos operatius han explicat que l'ús de la força durant les concentracions del 20 de setembre hagués sigut un error fatídic. Afirmen que hi havia tanta gent i molta amb una actitud d'enfrontament contra la policia que era inviable. També diuen que no tenien efectius suficients.
Cualquier actuación que hubiéramos hecho ahí, en ese momento, pensé que era un día ordinario de servicio. Teníamos los efectivos que teníamos. Y todo lo que nos tenía que venir de fuera. Si nosotros hubiéramos hecho cualquier actuación contundente de orden público, con la cantidad de gente que teníamos y los diferentes puntos en los que teníamos incidentes en ese momento, se nos hubiera ido de las manos.
Hi va haver llocs, com ara la Via Laietana, al Departament d'Exteriors, on sí que van haver d'actuar conjuntament amb la Guàrdia Civil per permetre que poguessin sortir els vehicles amb la secretària judicial i el detingut, ja que els manifestants els van agredir. Un dels Mossos que estava presents diu que l'entesa amb la Guàrdia Civil va ser molt bona.
Bueno, la verdad es que el sargento CRS nos felicitó porque nos comentó que él tenía conocimiento de otros sitios donde se estaba actuando, sí. Y se había complicado ciertamente más la actuación.
La sessió d'avui ja s'ha acabat. El judici reprendrà dilluns amb la declaració de més agents dels Mossos d'Esquadra.
Gràcies, Mar. El govern descarta prohibir els talls diaris a la Meridiana. El conseller d'Interior, Miquel Buch, defensa que ells es limiten a complir la llei i que només els podrien prohibir en cas que hi hagués risc per les persones o els béns. Això després que l'Ajuntament de Barcelona els ha demanat fins a 4 vegades que hi posin punt final. Avui farà 130 dies que els veïns tallen la Meridiana cada vespre per reclamar la llibertat dels presos polítics. Laia Colomer.
Una protesta que va començar coincidint amb la publicació de la sentència del procés del Tribunal Suprem i que continua 130 dies després. Segons el Departament d'Interior, els talls a la Meridiana s'inclouen dins el dret de reunió i manifestació que estan protegits per la Constitució. En una entrevista al Món Arracú, Miquel Buch ha criticat que l'Ajuntament de Barcelona s'entossudeixi a prohibir aquesta protesta, però que, en canvi, faci els ulls grossos en altres.
Hi ha altres situacions a la mateixa ciutat de Barcelona. Podem recordar el tall dels taxistes o podem trobar altres situacions a les quals doncs, hi ha hagut manifestacions i concentracions a les quals l'Ajuntament no hi havia posat cap pega, no? I, per tant, sorprenentment, ara hi posa pegues.
De moment, els organitzadors tenen permís fins divendres de la setmana que ve.
Mentrestant, a Tarragona han detingut un jove investigat pels aldarulls a la ciutat després de la sentència entre el 14 i el 18 d'octubre. Segons la policia espanyola i els Mossos, seria un dels líders dels disturbis a Tarragona. Es tracta d'un noi militant del col·lectiu La Forja Jovent Revolucionari del Baix Ebre. Se li imputen els delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i coaccions.
RAC 1.
Nova gamma EcoPro de Fiat Professional per menys de 10 euros al dia. La gamma més completa de vehicles híbrids de gas natural comprimit. Sense entrada, 48 mesos, 80.000 quilòmetres, assegurança tot risc, manteniment i sense cap preocupació. Ara, amb 0 euros de despeses per devolució anticipada. Informa-te'n a Turiauto, concessionari oficial Fiat Professional de Sant Boi i l'Hospitalet. Turiauto.com.
Només a Motor Múnich. Només els 10 primers. Només abans del 29 de febrer. Sigues un dels 10 primers en aconseguir el teu BMW X1 d'estoc matriculat abans del 29 de febrer i aconseguiràs un 25% de descompte. Ara el teu BMW X1 amb un 25% de descompte. Motor Múnich. A Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. Més info a ofertesbmw.es.
El vostre vol amb destinació a... La piscina és a babord o a estribord? Està a punt d'enlairar-se. Cordeu-vos els cinturons del vostre nou Seat. A Sarsa sortegem un creuer pel Carib, una nit amb sopar degustació a Mas Albareda amb dos per a dues persones i un patinet elèctric. Només t'has d'emportar un Seat abans del 28 de febrer. Sarsa, Sabadell, Terrassa i Granollers.
Si s'acosta el moment de canviar de cotxe, no ho dubtis. Vine a Seat Baix Motor, perquè és el concessionari oficial Seat a Sant Boi, Molins de Rei i Gavà. Per gamma, per servei, Seat Baix Motor és més que un concessionari. És el teu concessionari a tot el Baix Llobregat. No ho dubtis. Acosta't a Baix Motor Sant Boi, Molins i Gavà. Baixmotor.seat.
RAC 1. Tots som 1. 14-15. Amb Mònica Folquet.
Treball ha denegat l'expedient de regulació d'ocupació temporal que va presentar la setmana passada l'empresa Iqoxe, on va esclatar un reactor que va provocar la mort de dos treballadors i un veí. La Generalitat no ha constatat que hi hagi causa de força major, com alega la indústria aturada des de fa més d'un mes. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia, Mònica. L'empresa havia posat damunt la taula un expedient de regulació temporal d'ocupació que afectava durant tot un any els 107 treballadors de la factoria La Canonja, on es va produir l'explosió, i també els empleats de les oficines KQOCT al Prat de Llobregat. El Departament de Treball conclou que no ha quedat acreditat el caràcter imprevisible de l'accident del passat 14 de gener, que va causar la mort, recordem-ho, de 3 persones i en va ferir 7 més. Destaca Treball entre els arguments per dir no a la retallada temporal de la plantilla presentada per l'empresa que les causes de l'explosió encara no s'han pogut determinar. Afegeix al Departament de Treball que l'activitat a l'empresa s'ha reprès durant tot aquest temps, un mes i escaig, per mirar de posar en marxa de nou la planta afectada per l'explosió i que tots els treballadors estan ocupats, com ja havien denunciat els mateixos sindicats.
Sense sortir dels polígons petroquímics de Tarragona, Esteve, ja s'ha desactivat el pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya, que aquest matí s'ha hagut d'activar en fase d'alerta al voltant de la refineria de Repsol a la Pobla de Mafumet.
Protecció Civil havia activat el pla d'emergències de la química en fase d'alerta i havia ordenat fins i tot a quarts d'11 d'aquest matí durant uns minuts el confinament de l'Institut de Constantí perquè es creia haver detectat concentració d'un gas molt tòxic, el fuger, a l'aire. El confinament s'ha aixecat poc després i s'ha descartat que hi hagués toxicitat en l'aire. La fortíssima pudor procedia d'una operació de neteja i manteniment d'uns tancs a les instal·lacions de Repsol. S'ha produït un increment sobtat d'emanació d'àcid sulfídric. Ha explicat Protecció Civil després que ha estat un episodi de males olors. Insisteix a Repsol que en cap cas s'ha posat en risc a la població, tot i les molèsties generades, admet, per la forta pudor, que era perfectament perceptible, sobretot a Constantí. El SEM ha desplaçat 9 ambulàncies a la Pobla de Mafumet i 2 més al barri de Sant Salvador, de forma preventiva, però només s'ha atès una dona per un mareig lleu. Repsol ha obert una investigació interna.
Gràcies, Esteve. La Generalitat ha creat una mena de Google Maps que ha de servir per prevenir incendis forestals, recull informació sobre temperatures, humitat, orografia i estat del bosc per establir quines zones tenen més risc i poder-hi treballar. S'anomena Previncat i el Departament d'Agricultura creu que pot ser una eina útil tant per administracions locals com per bombers. Gemma Flores.
Amb dades com l'acumulació de combustible al bosc o les característiques del terreny, les autoritats poden aplicar mesures com netejar primer una àrea en lloc d'una altra i així aconseguir que les zones forestals siguin més resistents al foc i en cas d'incendi minimitzar l'extensió. La consellera del Departament d'Agricultura, Teresa Jordà, ha remarcat la necessitat de controlar les zones més vulnerables del territori català.
Tenim els boscos, evidentment, que ocupen en aquest país una superfície increïble i que s'han de gestionar i, evidentment, tenim els recursos que tenim. Aleshores, és imprescindible que siguem capaços de prioritzar i d'analitzar quines són aquelles zones, quins són aquells punts on indiscutiblement són prioritaris a l'hora de fer gestió. Aquesta eina ens serveix justament per això.
L'eina l'ha desenvolupat el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya amb la col·laboració dels bombers.
El reconeixement facial podria ser útil per controlar l'accés dels menors al joc per internet, ho admeten tant els empresaris del joc com des de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials, que aquest matí ha fet el 14è Congrés a Barcelona. El debat se centra sobretot en com regular els perills del joc a internet. Helena Soler, bon dia.
Bon dia. A Catalunya hi ha 127 sales de joc i l'any passat la Generalitat va fer més d'un miler d'inspeccions. No hi van trobar cap persona que tingués prohibit l'accés per problemes d'addicció i només 4 menors, un dels quals estava jugant. El problema de l'accés és, per tant, a través d'internet i per això tant el director general de la patronal Cejuego, Alejandro Landaluce, com el de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials, Francesc Perandreu, admeten que cal regular-ho i que mesures com el reconeixement facial podrien servir.
Todo ese tipo de medidas que ya implementamos en lo que es el juego presencial de las salas, ¿no? En el online ya se hacen, pero se pueden mejorar. Que el dispositivo en el que juegue un menor o una persona autoprohibida, pues reconozca a esa persona y no le deje jugar, ¿no?
Presencialment ja està, però es té de fer per internet. Els nens entren, demanen un número de targeta en un amic que té 2 anys més. Aquí és on entra el reconeixement facial.
La Generalitat regula el joc presencial, però a nivell online la competència és de l'Estat. Confien en aquest sentit en la nova llei que prepara el Ministeri de Consum.
El conflicte laboral entre els Mossos i el Departament d'Interior encarrila una solució. La Conselleria i la majoria de sindicats han tancat un acord que recull algunes de les reivindicacions dels agents, com ara la jubilació anticipada als 59 o 60 anys i augmentar el preu de les hores extres. Alguns dels sindicats, però entre ells, un de majoritari, són crítics amb les reivindicacions assolides.
Un dels
els dos sindicats majoritaris Sap-Fepol i el Departament d'Interior qualifiquen d'històric. L'acord tanca anys de protestes, a més de les hores extres i la jubilació. Retorna el tiquet menjador per les jornades de 12 hores. El conseller Miquel Buch ha apuntat des de RAC1 que l'acord permetrà rejuvenir la plantilla.
L'acord passa per complir el que altres cossos policials també tenen, no? Que és el de poder jubilar-se amb una edat no tan avançada i a la vegada tenir un cos policial rejuvenit, i crec que és una bona decisió. És una decisió que des del primer moment vaig dir que la compartia quan ja era alcalde amb la policia local. Amb les policies locals es va poder efectuar el gener de l'any passat.
El sindicat USPAC, que va guanyar les últimes eleccions, critica en canvi que no s'acaben de revertir les retallades d'anys enrere ni s'equipara els Mossos amb els bombers, com reclamaven. També recorda que l'avançament de la jubilació necessita l'aprovació de l'Estat. Sigui com sigui, l'acord tirarà endavant perquè té el suport de la majoria.
A RAC1, 14:15. Les notícies en 30 minuts.
El govern admet que, tot i tenir tot el sistema sanitari a punt per fer front al coronavirus, no podien arriscar-se que el Congrés de Telefonia Mòbil tingués un sol cas positiu. De fet, l'executiu català reconeix que portar el virus a la capital per culpa de no cancel·lar el saló hauria provocat la fi del matrimoni Mobile Barcelona. Jordi Bracons.
El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, diu que ni les administracions, ni l'organitzadora, ni els mateixos participants del saló haurien pogut suportar que un dels seus integrants fos portador del coronavirus i que contagés un altre dels assistents al Mobile. Per això, i tot i haver adoptat totes les mesures de prevenció que havia fixat l'Organització Mundial de la Salut, el govern reconeix que va ser un encert cancel·lar el Congrés Mundial de la Telefonia. Puigneró ho ha dit en un esmorzar de Foment del Treball.
I per tant, al final, es va entendre que la cancel·lació era l'única manera, i això sí, conjurar-nos a l'any que ve fer el millor Mobile. Perquè, a més, escolta, si per desgràcia hagués sortit algun cas de coronavirus enmig del Mobile, això era la fi, o sigui, la fi per tots, eh?
D'altra banda, Puigneró també ha donat un clatellot a la Moncloa per la taxa a Google. Assegura que el nou impost del 3% que faran pagar a les empreses digitals que ingressin més de 3 milions d'euros anuals a Espanya és un sense sentit, i assegura que no tindrà efectes pràctics a Catalunya.
La UGT denuncia l'elevada bretxa fiscal entre homes i dones, que es dispara fins al 23% a Catalunya. En un estudi, el sindicat calcula que hi ha un dèficit de 543 euros al mes entre sexes i que aquestes diferències s'accentuen en els sectors de treballadors amb més edat.
A la franja dels 25 anys, quan fa poc que s'han acabat els estudis, la bretxa salarial és del 12% a Catalunya, i quan s'arriba a l'edat de jubilació arriba a ser de mitjana del 29%. Per exemple, també han vist que fins als 50 anys els homes que treballen són més, tot i ser pares, 9 de cada 10, que les dones que són mares, menys del 70%. La secretària d'Igualtat d'UGT, Eva Gallardo, creu que la situació és inacceptable.
Avui per avui les dones són les que surten millor formades de les nostres universitats. Tots plegats, la societat, les famílies, tots fem un esforç impressionant per tenir tots aquests estudis, i després quan arribem al mercat de treball no pot ser que el mercat de treball ens tracti d'aquesta manera. Estem perdent el talent del 51% de la societat, i això no pot ser assumible.
La UGT també denuncia que aquestes diferències provoquen que s'etiqueti les dones en feines concretes.
I els líders europeus negocien avui a Brussel·les el primer pressupost de la Unió Europea sense el Regne Unit, després del Brexit i amb menys diners a repartir, i la proposta que hi ha ara mateix amunt la taula retalla en un 14% les ajudes a la política agrària comuna. A Brussel·les, Dani Rovirosa, bon dia.
Bon dia. Amb la sortida del Regne Unit hi ha 10.000 milions d'euros menys a repartir cada any, i la principal perjudicada és la PAC, la Política Agrària Comuna, de la que Espanya és un dels principals receptors. Aquesta no és una bona proposta, segons el govern espanyol, i els països arriben molt dividits. Els rics, amb Holanda, Àustria, Suècia i Dinamarca al capdavant, no volen tapar el forat que deixa el Brexit i consideren que l'agricultura és cosa del passat i cal invertir en noves polítiques com el canvi climàtic o la defensa de les fronteres. Interessos molt contraposats, segons reconeix el president del Consell Europeu, Charles Michel.
Hi ha molts interessos, moltes preocupacions, i totes són legítimes, però estic convençut que és possible progressar en les pròximes hores o els propers dies.
Pedro Sánchez podrà comptar amb el suport del president francès Emmanuel Macron, també defensor de la PAC i pressionat pels pagesos francesos. Una altra de les incògnites és si Espanya passarà a ser per primera vegada contribuïdor net a la Unió Europea.
Gràcies, Dani. En plana cultural, avui es dona el tret de sortida a la Berlinale, el Festival de Cinema de Berlín. Celebra 70 anys, amb nova direcció, noves seccions, un nou guardó i el repte de netejar la seva imatge enterbolida per les informacions que asseguren que el seu creador, Alfred Bauer, era un col·laborador del nazisme. Enviada especial de RAC1 a Berlín, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Unes acusacions que la nova direcció del festival ja està investigant i ha posat en mans de professionals per determinar-ne la veracitat. A l'espera dels resultats, però, ja han decidit retirar el Premi Honorífic Alfred Bauer i han creat un os nou, el de plata especial. El tret de sortir de la 70a edició de la Berlinale el donarà aquesta tarda el film My Salinger Year, protagonitzat per Sigourney Weaver, que no entra en competició. A partir d'aquí, fins l'1 de març, seran 18 les pel·lícules que lluitaran per endur-se el Lleó d'Or i 340 les que es projectaran en aquesta edició, que aposta per la qualitat i el cinema d'autor. Una edició, per cert, que també tindrà presència catalana amb el film Les Ninyes, que es presentarà a la secció Generation, la mateixa on fa unes edicions va debutar estiu 1993 de Carles Simó. També passaran per la Berlinale noms com Philippe Garrel, Hong Sang-soo, Christian Petzold, Javier Bardem o Helen Mirren, que rebrà l'Os d'Or d'Honor.
Acabem amb la previsió meteorològica. Mònica Usart, passarem un carnestoltes suau, sense pluja i amb moltes estones de sol.
Sí, s'esperen uns quants dies de tranquil·litat i amb temperatures més altes. De fet, avui l'ambient és força més suau que ahir, però sobretot serà el cap de setmana quan es dispararan els termòmetres amb valors 6 o 7 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Ara mateix, per això, tenim 16 graus a Barcelona i també a Girona, n'hi ha 15 a Tarragona, 12 graus a Lleida, 17 a Olot i també a Aldover, 15 graus a Falset i a Sant Cugat del Vallès i 18 a Vallirana. Durant la tarda es mantindrà el sol com a gran protagonista, només es formaran alguns núvols baixos en punts de la costa, més aviat cap a la Costa Daurada, i demà les temperatures mantindran sense canvis i farà sol, només hi haurà algunes boires matinals cap a punts de l'interior. I el cap de setmana també esplèndid, només amb alguns núvols baixos a la costa i amb aquestes temperatures que en alguns casos superaran els 20 graus. Aleix, per...